una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
El meu poble i jo, amb Rafael García. Nova temporada, tots els dimarts a la una.
Uni per sempre el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
Molt bon dia a tothom. Salutacions i benvinguts al nostre poble i jo.
Per guardar la dolçó, els pots i te'ls anem, les llàgrimes d'amor, per poder saborir l'estranya celebró. I ho fora i deixaré traïcions i desenganys, mentides i tristor, rancúnies i dolor. Publicats tu i jo en un farcell d'amor, paraules i gemecs en caixes de zaret, les lletres de cançons, les fortes emocions no sé on les posaré. Jo fora i deixaré traïcions i desenganys, mentides i tristor, rancúnies i
ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble.
Bona bons, què tal? Benvinguts de nou. Arrenquem el programa. Avui ens ha visitat la Nina. La Nina, que ens ha obert el programa, i també el tancarà amb una altra preciosa cançó. La Nina, que ens ha ofert aquesta cançó Embolicats, perquè el que vam començar la història del dramàtic parricidi, doncs es veu que era com una mica d'embolic. Uns deien que és història, els altres deien que sí, i era la llegenda. I vam acabar, doncs, explicant qui eren les saprises. Són unes noies, uns senyors, que, doncs, van llogar, en fi, aquella casa. I tot això és una història que avui precisament, clar, com que és un embolic i un laberint. Avui, doncs, començarem el programa, ja després d'haver escoltat la Nina, i el programa d'avui, el primer que diem, és que el trencaclosques i l'aclariment de la història.
He hagut d'entendre el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo.
Diu, doncs, que per consegüent, el que ens queda per aclarir és la possible veritat o falsedat d'aquesta tràgica història. I, doncs, per aclarir-ho, disposem d'una informació complementària molt, molt important.
Una tallissó.
Fa uns dies vam felicitat a una senyora nascuda aquí a Roda, la única de Roda, que va commemorar el seu 100 aniversari. Li tornem a felicitar. Aquesta senyora era, precisament, la Soledat Anglada. Doncs aquesta senyora era, precisament, la que ens va fer aquesta revelació capital. La senyora Soledat Anglada.
És el meu poble i jo.
Diu que sap pels seus pares que l'estanquera de la història era cosina germana del seu avi, en Josep Inglada Segalà, aquell masover de Mas Guineus que, segons vam explicar en un altre lloc, l'any 1919, quan tenia uns 60 anys d'edat, havia estat proposat per l'Audiència de Barcelona com a jutge municipal de Roda. Doncs també se sap, doncs, que després de produir-se el repugnant incident del parricidi, una cosina de l'estanquera nascuda a la Pobla de Montornès, que vivia a Amèrica, se la van portar cap allà. No sap el nom de l'estanquera. En fi, que de cognom havia de dir-se o Anglada o Segalà. Però sap el nom de la cosina d'Amèrica, que es deia Sisqueta Fontana i Segalà.
La mateixa sort ens uni per sempre.
Sabem, doncs, per una altra banda, pel llibre de defuncions del Registre Civil de Roda, que l'any 1874... havia mort en Josep Elias i Fontana, persona, doncs, força coneguda i mencionada en la història d'aquest poble. I en el citat llibre de defuncions se li fa constar com a ofici el d'estanquer. Tenim, doncs, per tant, plantejat un trencaclosques fascinant.
Hem hagut d'entendre el meu poble i jo.
O sigui que l'ofici d'aquest senyor, de Josep Alí Fontana, era estanquer. Bé, doncs, aquí tenim, primer, un senyor de Roda mor l'any 1874, que es deia Elias i Fontana, i era estanquer. Segon, una noia molt guapa, que segurament jove, suposem d'uns 20 o 25 anys, que era estanquera, de cognom Inglada o Segalà, que marxà cap a Amèrica. Tercer, una cosina de la noia que vingué d'Amèrica a buscar-la i es deia Fontana i Segalà. i quart i un cosí, germà de Roda, cap a l'any 1880, tindria uns 20 o 25 anys i es deia Inglada i Seglar.
Ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor.
Bé, com sembla que hi ha, doncs, hi ha un conjunt de dades que comencen a lligar. L'Estanquera, cosina germana d'en Josep Inglada i Seglar, que podria tenir més o menys la seva edat. I si ell tenia uns 20 o 25 anys, cap al 1880, ella potser també els hauria de tenir en la mateixa època. Que fos Estanquera cap a l'any 1880 és possible, perquè feia uns anys que havia mort l'Estanquer. Que la seva cosina d'Amèrica es digués Fontana i Seglar té tota la lògica del món, perquè l'Estanquera hauria heretat l'estanc d'un avantpassat. Avantpassat seu, que es deia Elies Fontana. I era, doncs, cosina germana de Inglada i Seglar. Només ens queda, per tant, buscar la solució del trencaclosques, esbrinant si al voltant de l'any 1880 s'havia produït a Roda alguna mort violenta que afectés una senyora jove, domiciliada per més senyes, doncs, al carrer Major número 9 de Roda, o sigui, a Cal Guibernau. I en el llibre de defuncions, l'any 1881, s'hi troba aquesta inscripció reveladora.
Senyor, servidor, som indestriables al meu poble.
La inscripció diu: dia 20 d'agost del 1881. Declarant: Antònia Vidal Ventosa, filla i veïna de Roda, domiciliada al carrer Major número 9, declara que la nit passada ha trobat morta en el mateix domicili del carrer Major número 9, on també vivia la difunta, a la seva cunyada, a conseqüència, segons sembla, de mort violenta.
Uni per sempre el meu poble i jo.
Difunta. Maria Vallvé Fontanilles, de 25 anys d'edat, filla de la Nou. Casada amb Manel Vidal Ventosa, fill de Roda, i domiciliat a la mateixa adreça. La mateixa adreça del matrimoni. I del matrimoni n'hi havien nascut tres filles, i en vivien dues, Rosa, de 6 anys, i Antònia Maria, de 2 anys. La difunta fou enterrada al cementiri municipal de Roda.
Poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre al meu poble.
El jutge municipal, Joan Targa, del suposat assassí o parricida en el registre civil, evidentment no se'n parla, perquè aquesta era una qüestió per ser resolta als jutjats. I com que, segons sembla, els jutjats no pogueren resoldre, doncs tenim que una gran part del relat queda en pura llegenda. Com, per exemple, aclarir si l'assassí, directe o inductor, va ser o no el marit que era l'hereu de la casa, i si va haver-hi o no la intervenció del matón, si va haver-hi o no un majordom que morí enverinat a la presó. Si és veritat el que es diu, que el marit va sortir de la presó i que va tornar a Roda, on es va veure rotundament rebutjat pel poble i pels antics amics, per la qual cosa va marxar, no se sap cap a on. O sigui que el que és veritat és això, que va ser rebutjat aquest home per tot el poble i ell va tindre de fugir. De la casa Guibernau, fora d'alguna família que posteriorment hi va viure ocasionalment i per poc temps, ja n'hem parlat doncs abans, poca cosa més se'n sap. I de les dues nenes òrfanes de mare, se suposa que elles o algú parelles donarien el consentiment per aquells esporàdics llogaters. No en sabem res més fins que passat 41 anys, l'any 1922, segons les actes de l'Ajuntament, trobem que dues senyores del Vendrell van vendre aquella casa a l'Ajuntament de Roda, operació que es fa davant del notari. També, doncs, del Vendrell, don José Trasguerres Barón. El preu de 3.000 pessetes, per ser transformada en escola pública.
La mateixa sort.
Les senyores venedores es deien una Roser i l'altra Antònia, amb els cognoms de Vidal i Bellver. Es tractava, doncs, evidentment, de les filles d'aquella jove mare, la jove de Cal Guibernau, morta de forma violenta la nit del dia 19 al 20 d'agost de 1881. Ara feia, per tant, 41 anys. Bueno, ara ja fa més, esclar. La casa la comprava, doncs, efectivament, l'Ajuntament per transformar-la, doncs, provisionalment en escoles d'ensenyament primari al poble.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo.
Bueno, doncs, més o menys aclarit aquest embolic, aquest trencaclosques o puzzles, com li vulgueu dir, d'aquesta història o llegenda, més o menys, sí que sembla que sigui real. Però, el que diu, com diu aquí el llibre, doncs, per algunes coses sembla que, en fi, coincideixin. Ara nosaltres ja anem amb un altre tema. Coses que també passaven. Altres esdeveniments d'interès dels finals del segle XIX.
Servidor.
L'any 1861, seient alcalde en Pau Vidal i Palau, s'emprengué una important obra de planament i de rectificació del carrer Major en la zona de la pujada de les Monges, pujada que deixava de ser un simple camí de carro per convertir-se en el carrer ample que és ara, en l'espai conegut per Placeta de les Monges, on comença el carrer del Pou. La placeta en qüestió sembla que aleshores era més gran que ara, i el camí de carro per arribar ja dalt de tot, de la pujada, havia de superar després de la placeta un curt tram molt costerut, que, doncs, que s'intentà suavitzar iniciant la rampa 8 o 10 metres abans, cosa, doncs, que reduïa el pendent. Però això comportava enxiquir una mica la placeta, cosa que es va fer, però que es va ser enèrgicament protestada i denunciada pels veïns d'aquella zona, Josep Elies, Joan Gibert i d'altres, que en aquells moments constituïen l'oposició de l'Ajuntament.
La mateixa sort ens uni per sempre el meu poble i jo. El meu poble i jo, senyor.
L'any 1871 es feu constar en un acte de l'Ajuntament l'acord d'adopció obligatòria en tot el poble del sistema mètric decimal de pesos i mesures mètriques ordenat pel govern. L'any 1874 s'inaugurà, com ja es diu, en un altre lloc, per l'alcalde Joan Martí i Güell, el primer Martinot, la primera conducció d'aigua corrent a l'interior del poble i la consegüent, també, primera font pública d'aigua dins de Roda, la coneguda i existent encara avui Font de l'Estanc, que l'oposició municipal de l'època va batejar amb el renom de Coniller, que vol dir pilot de pedres, perquè perquè aleshores, com ara, no es va ser precisament cap model artístic d'arquitectura.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo.
L'any 1875 s'estrenà el primer rellotge públic del nostre campanar. L'any 1875.
El meu poble i jo.
L'any 1876 s'establia a Roda un primer quarter. Temporal, eh? Quarter. Quarter de la Guàrdia Civil, o caserna, que us diu avui, de la Guàrdia Civil, que s'instal·la, pel que sembla, en el primer pis de Cala Oliverana, aleshores Cal Givert, que fou llogat a tal efecte per 90 pessetes anuals. Imagina't.
Senyor, servidor, som industrial.
A Cala Oliverana, provisionalment, doncs, el primer quarter de la Guàrdia Civil, l'any 1876.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo.
I ara anem a l'any 1890. No va ser tan maco, aquest. Diu que començaren a sentir-se a Roda els estralls de la plaga de la filoxera, que ha destruït totes les vinyes i arruïnat els pagesos. Aquells anys després, doncs, es replantaren els ceps amb sarments americans, ja que eren immunes a aquesta plaga. Per això he dit abans que l'any 1890 no va ser gaire bo, doncs, per aquest poble.
Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo.
I ara ja anirem acabant, però abans començarem a fer una mica d'introducció pel pròxim programa, perquè els esdeveniments del segle XIX són més o menys els que heu escoltat. De l'any 1871, 1874, 75, 76 i el 90. Bé, doncs ara començarem a explicar el primer quart del segle XX, del 1900 al 1925.
Hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort.
Doncs ja per donar una mica d'introducció, aquest tema direm que si el segle XIX representa l'extinció del sistema feudal com a tal i la instauració de formes de vida social i econòmica que volgueren ser més justes, hauríem de dir que el segle XX volgué trencar definitivament amb les persistents forces conservadores privilegiades que es mantenien aferrades a les seves prerrogatives. Prerrogatives tradicionals, la noblesa, el clergat, l'exèrcit, la monarquia absoluta i, en part, també la nova burguesia. Reminiscències del passat que els historiadors han recollit dins la denominació genèrica, doncs, de l'antic règim, doncs, tot el segle XX. Doncs tot el segle XX és, en efecte, una transició que vol superar l'antic règim en un intent heroic per instaurar la nova democràcia.
Destriables el meu poble i jo.
Bueno, i ara ja no queda gaire, doncs. Aquí tenim a la Nina. A la Nina, doncs, que com que hem estat parlant de places, sobretot de la placeta de les Monges, ella ens acomiada el programa avui amb un homenatge a la plaça. La plaça del Diamant.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'embalat, vella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig venir un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar.
Bueno, doncs amb aquesta preciosa cançó de la plaça del Diamant, recordant aquells temps que les dones a les tardes sortien a cosir a les places, al terrats o a les portes dels carrers, jo us deixo aquí. Us deixo aquí, que tingueu una bona setmana i fins dimarts que ve aquí a la mateixa hora. Adeu, amics, i gràcies per seguir el programa i la història del nostre poble. Adeu.
Somnis d'envelat, l'ocell al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosca via. Santa de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta amb el vent, cendra.